La llibertat d'expressió és dir el que la gent no vol escoltar. George Orwell, la tertúlia del diumenge.
La comunicació és vital, diem aquests dies a l'Espluga FM Ràdio en motiu de la celebració el dia 13 de febrer del Dia Mundial de la Ràdio, un mitjà que tant estimem i que valorem, que s'ha transformat i ha canviat radicalment en els últims anys. Avui, l'Espluga FM Ràdio és ja un mitjà multiplataforma que va més enllà de les ones hertzianes per on va començar a navegar fa ja 34 anys. I que la ràdio ha canviat, s'evidenciem la nova Espluga Audiovisual, l'organisme que a través de voluntaris i col·laboradors, també professionals de la comunicació, vetllem per la vertebració comunicativa de l'Espluga. Pel seu nom, això d'audiovisual, ja queda clar que va molt més enllà de la ràdio, tot i englobar l'equip de col·laboradors radiofònics. Una ràdio que el 13 de febrer, aquell Dia Mundial de la Ràdio, va viure també un canvi insòlid, perquè justament en aquell dia de la ràdio s'aprovava la incorporació de l'Espluga al Consorci de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona, nascut el 2009, quan es va obrir un nou panorama audiovisual al país amb la fi de la televisió analògica. A la Conca, l'Alt Camp i el Tarragonès es va constituir un consorci públic d'ajuntaments per fer realitat un canal territorial conjunt que fos viable, i van entrar els principals ajuntaments del territori. A l'Espluga li ha costat 9 anys, però finalment la televisió local arriba al nostre poble i ho fa també de bracet amb l'Espluga FM Ràdio. I això suposa un canvi comunicatiu de primer ordre per les nostres entitats, les nostres empreses, institucions que cal afrontar seriosament. Sense anar més lluny, aquest divendres l'Espluga Audiovisual van fer una sessió formativa, oberta i gratuïta a entitats, empreses i grups polítics, i la veritat, la participació va ser força baixa. Encara ens queda molta feina a fer. L'era de la informació avança a velocitat de creuer i potser a vegades a l'Espluga encara anem en carro. Quan a la majoria de pobles ja es troben en procés de renovació de la gespa artificial del seu camp de futbol, a l'Espluga arriba per primera vegada. Quan a tot arreu ja preveuen les reformes dels seus pavellons municipals, a l'Espluga inaugurem el nostre. Avui aquí, a la tertúlia del diumenge, avancem.
La tertúlia del diumenge, una producció de l'Espluga FM Ràdio amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
I avui us acompanyarem fins a la una del migdia amb Jofre Majoral a les vies de realització, un servidor Xavier Latorna, i farem tertúlia amb Francesc Sánchez, Joan Casanoves i Josep Maria Vallès. Molt bon dia a tots, benvinguts.
Bon dia.
Vols ser tertulià? Envia un e-mail a info@esplugafmradio.cat o un WhatsApp al 696-278-677. A l'Espluga FM Ràdio tothom hi té el seu lloc.
Bé, doncs és moment de començar aquesta tertúlia del diumenge d'aquest 25 de febrer del 2018. Bé, primer de tot, avancem, no avancem, a vegades anem una mica tard, almenys comunicativament a l'Espluga sempre hem estat una mica per endavant, amb aquesta casa, però ara doncs una mica l'anècdota de potser arribar una mica tard en les coses. Què en penseu vosaltres? Francesc.
Breu descripció, la que has fet abans, de que anava una miqueta amb carro. De fet, jo quan me'n recordo, quan era regidor i el patronat de la cova, parlàvem de com tirar endavant, no?, i que vingués més gent, i jo sempre vam parlar de la promoció del nostre municipi, amb la ruta templera i hospitalera, amb el tema de la fira, amb el tema de les nostres tradicions i festes, i crec que la comunicació, el TAC 12, en aquell moment començava a estirar, era una de les grans apostes que des de l'Ajuntament, que avui encara governen, doncs es van mostrar sempre molt negatius pel tema del cost econòmic i tal. Jo sempre he dit que invertir en aquest tipus de propaganda, d'expansió de via televisió, via ràdio, via internet, doncs era una inversió de futur, no? Si volíem tirar endavant els projectes culturals del nostre municipi, arribem tard, evidentment, perquè d'això ja fa 7 anys i la veritat ho hem de celebrar, no?, d'alguna manera.
Jo penso que realment una cosa és arribar tard, l'altra cosa és utilitzar-ho. Vull dir, el que hem de fer ara és utilitzar-ho, perquè a vegades tenim eines i no les fem servir. hauríem de ser hàbils perquè cada cosa nova que surti la puguem utilitzar. Perquè tenim un estudi de ràdio, francament, de primera divisió i el fem servir. Espero que la televisió sigui el mateix.
En aquesta línia, precisament, no. A veure, jo per mi el tema de la comunicació té un punt primordial, que és aconseguir qui escolti. Tu saps que quan et comuniques amb una persona, simplement comunicant amb aquella persona, hi pot haver sorolls pel mig, no? A l'Espluga tenim molts sorolls, a l'Espluga hi ha molts sorolls, i per tant la comunicació de tu a tu costa molt perquè la gent no és receptiva, la gent no sap escoltar. El gran repte no és com fem aquesta comunicació, sinó com arribem a aconseguir que algú ens escolti. Que ens escolti una tertúlia, que ens escolti un programa del Padrís, que ens escolti qualsevol dels programes que es fan des de l'Espluga FM Ràdio. Tant si es parla de política, com si es parla dels pavellons, com si es parla del futur de l'Espluga, és igual. Jo penso que no, Fernández, no. Per mi no s'arriba mai tard. S'arriba sempre en el moment oportú. Les coses sempre duren el temps que hi ha per fer-les. I en aquest moment l'Espluga de Francolí no ha necessitat mai un pavelló. Tenim el pavelló del Casal. I sí, el pavelló del Casal ha fet més de 50 anys, per tant, sí, s'ha envellit, molt bé, sí, però l'hem utilitzat durant 50 anys, mig segle, i per tant, ara és hora que en tinguem un altre, com tenen tots els altres pobles que no en tenien i van haver de fer un pavelló municipal.
Hem anat aquí a l'Espluga una mica al revés, potser per això, no? Per l'existència del Casal.
Si
no?
Fa 10 anys s'hagués fet el pavelló, també haguéssim parlat que hagués sigut el moment just. Si el camp de gespa del camp de futbol s'hagués fet fa 15, també haguéssim parlat de lo mateix. A veure, i si haguéssim trigat 10 anys més a tindre el pavelló, doncs d'aquí 10 anys parlaríem de que poder seria el moment just. Jo penso que si tenim les eines les hem d'utilitzar. Estic totalment d'acord amb tu. Hem tingut aquesta emissora parada més d'un any per problemes de comunicació, d'entesa per un ajuntament que està precisament per això, perquè funcioni el poble, les infraestructures i tot, i ha estat parat. Vull dir, a veure, tenim les eines, no les fem servir. Si tenim un pavelló i no tinguéssim equip de hockey, no serviria de res. O sigui que primer crec que hem de tindre les eines i després, evidentment, hem de treballar perquè funcionin, evidentment.
Els pobles petits tenen un hàndicap avui en dia, que la gent que pot fer servir els instruments d'última generació, estàvem parlant del cable, vam passar l'altre dia a portar el cable per les cases, jo sóc un fidel que crec amb la fibra òptica.
La fibra,
no?
Òptica, eh?
Sí, bueno, cable, fibra òptica, sí. Volia dir, no? Per què? Perquè els nostres sistemes d'informàtica, vull dir, a vegades se pengen, les televisions es pengen. Penso que hauríem de mirar, poder tindre una vista més oberta amb aquestes coses. Vull dir, ho basem tot en l'immediat. La gent jove, si no ho té, ho busca. I el problema és que jo he estat a altres llocs, altres emissores, que no tenen gent jove. Nosaltres tenim la gran sort de tenir gent jove. Si no aprofitem això, estem realment perduts. Amb tots els aspectes, amb el futbol, amb tot. Jo crec que hem de fer el que deia abans el Josep Maria, intentar entrar al qui ens escolta per fer-lo compatible amb nosaltres, que fer-lo que vingui, que ho senti seu. És això el gran hàndicap.
Deies, Joan, que vas rebre la visita a casa de l'empresa...
Sí, la visita, i jo l'he acceptat i m'ha semblat molt bé.
Ho diem perquè aprofitem per explicar-ho als oients que el desplegament de la xarxa de fibra òptica a l'Espluga és una realitat. Això ja no va a ritme de carro, en aquest cas ja a hores d'ara doncs arriba, tot i que també sempre més tard que la resta de municipis. Això ja passa, no? Per la ubicació geogràfica on ens trobem, ens hi trobem. És la companyia de telecomunicacions Mòbil, que en els propers mesos doncs començarà a desplegar aquesta xarxa de fibra òptica per oferir el servei d'internet d'alta velocitat, el que suposarà un canvi molt important, perquè com sabeu tenim problemes reals de connexió, és molt difícil doncs moltes vegades estar una estona connectat a internet amb diferents dispositius connectats alhora, no? Ja es va presentar un avantprojecte al consistori i han començat doncs aquesta campanya porta a porta. A vegades doncs ens ve gent a casa i no sabem qui són, doncs en aquest cas que sapigueu que sí, que és real, que és palpable.
També amb això és allò dels pobles grans i pobles petits, no? És curiós, no?, que una empresa nova, que la Mas, bueno, no, nova, Mas Mòbil, faci la feina de Telefònica. Telefònica va rebutjar posar la fibra òptica a alguns pobles perquè diu que són massa petits, no té negoci. En canvi, farà altra empresa que llogarà el cable, la fibra a Telefònica. Vull dir, això també hauria d'haver potser una pressió per aquests pobles no tan grans davant de Telefònica, perquè Telefònica entenc jo que el que fes el primer pas. Ara, les telecomunicacions són lliures, no hi entenc massa, eh?
Ah, perquè no devem haver estat prioritaris per telefònic.
No, no, ni prioritaris ni el
mapa. De fet, pobles més grans fa un any. Tarragona, que fa 3 anys que té fibra, vull dir que tampoc som dels últims, no. ni el fet de que siguem un poble petit fa que arribem més tard. Vull dir, simplement s'està desplegant ara mateix la fibra, benvinguda, evidentment, a nivell d'usuari, a nivell d'empresa i a nivell d'ajuntaments o de centres mèdics. O, vull dir, això sempre és molt positiu. Mm-hmm. Vull dir...
Escolteu, estem a punt d'estrenar, ara parlàvem del pavelló, no? Entre d'altres projectes doncs, que estan en marxa, que arribin tard o aviat, com dèiem, són una realitat, veurem a partir d'ara com s'utilitzin. I bé, sabeu que la inauguració d'aquest pavelló, que està gairebé acabat, està pendent de que Catalunya tingui govern. L'Ajuntament ha decidit, de moment, no inaugurar el pavelló mentre no pugui venir doncs, el conseller de torn o el president de la Generalitat el nomenament que es faci del president de la Generalitat i del govern per inaugurar aquest pavelló que l'ha pagat la Generalitat. Què us sembla això, aquesta decisió? No ho sabia.
Si no hi ha govern no és culpa de l'Espluga, i si tenim un pavelló evidentment l'hem d'utilitzar, i evidentment jo crec que també s'hauria d'inaugurar a nivell de... Hi ha una Diputació de Tarragona, jo crec que algú com a representant, però crec que no es pugui utilitzar o no es pugui inaugurar perquè no tinguem president, doncs home, ho trobo bastant absurd, perquè ens hi podem tirar mesos, o no, però en principi tenim les instal·lacions acabades, doncs escolti, doncs cap endavant, no? Tenim les eines, no? Doncs utilitzem-les.
Jo penso que la via és una opció que ha fet l'Ajuntament i l'equip de govern, la gent de l'Espluga el va votar, són els que manen i decideixen que quan hi hagi govern doncs ja ho tindrem. Mentrestant, l'Espluga tenim altres eines que podem fer servir i altres coses, vull dir que... I fins i tot, alguna vegada hi ha instal·lacions que s'utilitzen i després es fa la inauguració oficial, també és una opció. Si tant es necessita, demà que hi vagin a jugar i d'aquí 3 mesos quan tinguem govern o d'aquí 3 anys quan tinguem govern i ja no tinguem 155 que ens pesi al damunt i tot plegat... Doncs,
quants anys has dit?
No, he dit 3 mesos i després he dit 3 anys, vull dir, per a posar una franja ampla. Però vull dir que no penso que no està renyida el fet de la utilització, si realment les instal·lacions estan enllestides amb el dia que es pugui fer una inauguració oficial.
I com creieu que s'hauria d'utilitzar aquest pavelló?
Home, utilitzar per la seva finalitat.
És a dir, si ha de traslladar tots els esports que ara es fan al pavelló del Casal, se n'hi han de fer de nous...
Tenim dues instal·lacions i quan hi havia problemes doncs que uns se trepitjaven els altres per temes d'horaris, jo crec que ara, doncs, jo què sé, si el hoquei per tema de mides, aquest pavelló ja, doncs, fa les mides reglamentàries, evidentment el que s'hauria de traslladar seria el del hoquei, i el patinatge i això, doncs, home, doncs, crec que es poden repartir les instal·lacions, no?
Jo penso que si s'ha fet una obra important, deu ser perquè serveixi per tot, o potser va equivocat.
No, però és que no desenfoquem el tema, a veure.
Perquè el que tenim ara, el vell...
No desenfoquem el tema. A partir de que tinguem un nou pavelló, sorgirà alguna altra activitat esportiva que no fèiem fins ara?
Segurament.
O sigui, jugarem a balonmano, jugarem a bàsquet.
Futbol sala, per exemple.
Futbol sala, a dins del pavelló nou?
Ens imaginem que sí, no?
Bé, aquesta,
què va passar quan es va construir el del Casal?
Aquest és el repte. Quan es va construir el Casal, s'hi va fer una cosa, l'altra, no? Per tant, hauríem d'enfocar les nostres intencions a la creació de nous esports.
I millora de l'esport actual.
Vull dir, evidentment, el pavelló no és més que una infraestructura, i jo li dic totxos, vull dir, el pavelló és mort.
Vidre, en aquest cas, eh?
Molt de vidre, en aquest cas molt de vidre. Però és igual, això. Vull dir, allò és inert. La vida li ha de donar la gent que faci esports, no? I a mi abans has comentat una cosa arrel d'un altre tema i m'ha preocupat, no? Dius, ahir es va fer una sessió de...
De
formació de la comunicació i la participació era baixa. L'Espluga FM Ràdio té la gran sort de que podria ser una línia de participació mixta entre gent molt jove i gent gran, sense que això ho vegem com un defecte ni com una crítica a ningú. O sigui, jo aprecio molt a la gent jove perquè em dominen o em superen amb 67 coses. Però ells tenen uns hàndicaps que potser jo els hi puc solucionar. I, per tant, això que pot ser una via de sociabilitat de l'Espluga FM Ràdio, penso que s'ha d'aprofitar també en totes les altres activitats del municipi, no? Per tant, per mi, torno a repetir, l'objectiu és la participació, l'objectiu és convèncer, l'objectiu és arribar a la gent i que la gent entengui que qualsevol cosa que es fa, si més no, es fa amb la bona fe de que s'aprofiti. No precisament ni per penjar medalles a ningú, perquè després, si et penges alguna medalla, després saps què passa? Que surts el ratolí. Eh? Et poses el... Tu et penges una medalla i llavors resulta que van els del ratolí i padabam, no? I bé, tot és un fet cultural i, per tant, el que convé és arribar a la gent i que la gent se senti participativa. Parlaves abans, o hi havia un dels punts que deia pressupostos participatius. Sí. Jo no en sé res, però em preocupa molt que hi hagi dos dades que em fan fredat. Una, 4,05% de participació en la votació. Segona, el pressupost que hi havia 10.000 euros i al final el cost de l'obra 18.000. M'aterra. Això em tremolen les cames quan hi penso. Amb un 4,05% de participació no es pot anar enlloc. Això no són pressupostos participatius ni res. No perquè no s'hi hagin proposat com a participatius, però qui ha participat? La família?
De fet, aquest és un dels problemes que constantment tenim. Fins i tot, mira, com a exemple, aquesta mateixa tertúlia en què constantment cridem a la participació dels espluguins, a donar la seva opinió, a participar, i com sabeu, les opinions que rebem o la participació que rebem és poca, però després, a l'hora de la veritat, tothom vol que se l'escolti, no? I que se li compleixin els seus desitjos. I és veritat, el que Josep Maria es referia és que ja ha acabat, com tots heu pogut comprovar, la construcció del primer projecte dels pressupostos participatius. En aquest cas són, és a dir, ja hem viscut dues tandes de pressupostos participatius, la que es va votar durant el 2017, que s'executarà enguany, que és la vorera de la carretera de Poblet, a l'altura del carrer Anselm Clavé, i el primer, que és el que vam votar l'any 2016, que és el que ara ha acabat, que és aquesta vorera entre l'Avinguda de Catalunya i la plaça del Casal, pel voltant dels, diguem, el monument de la ciutat Pobilla de la Cerdana i el monument a Montserrat Canals, que en aquell cas va guanyar en aquest procés participatiu davant del projecte d'il·luminació de l'accés al cementiri. Era l'altra proposta i que va rebre, doncs, molts pocs vots. 133 persones d'un poble de gairebé 4.000 habitants van participar-hi.
Jo també, quan estava a vegades a la ràdio Montblanc, sempre deia que hem de parlar molt de Conca i potser no tant de poble. Aquí torno a fer el mateix. L'Espluga FM Ràdio ho està fent. Què vull dir amb això? Som tan petits a vegades i volem fer coses tan grans que no arribem, ens falta gent. Hauríem de ser més oberts, a tots nivells, penso, perquè ara parlàvem, tenim un pavelló molt gran, però poder no tindrem gent per participar. Tenim una emissora molt gran, poder no tindrem gent per col·laborar, si no els convencem. I com que veig que aquesta labor és força àrdua i costa molt, i també potser hauríem d'obrir una miqueta els ulls a nivell de Conca, perquè hi ha pobles que són més petits i poder els podríem ajudar. No ho sé com s'hauria de fer, però són pocs i malavinguts, estic veient.
Però el tema aquest dels pressupostos participatius, quin creieu que és el problema?
El pressupost
participatiu... De que participi tan poca gent.
A veure, primer podem posar de la qualitat, no la qualitat. Quin pressupost tractava? Una cera? Potser hi havia coses, potser més interessants que fer una cera, fer un jardí, no? Em sembla que era l'altre.
Era la il·luminació del cementiri, i em sembla que n'hi havia un tercer. Aquest any el primer el va plantejar l'Ajuntament. La segona tanda ho van presentar els ciutadans, les propostes. N'hi havia dues, que era un pipicant a la urbanització Carreres o la vorera de la carretera.
És que potser un pressupost, que potser és igual que el dia que fan la novel·la negra, el seu pressupost de la novel·la negra, potser és poc atractiu, dic jo. No? Vull dir, el cost d'aquest pressupost...
El que és poc atractiu, què? El pressupost?
Un pressupost tan petitet, que és poca cosa, vull dir, és poc atractiu perquè participi més gent. Potser.
Jo, Joan, entendria una altra cosa. Per mi, pressupost participatiu, per mi particularment, Josep Maria Vallès, pressupost participatiu seria una altra cosa. No el fet de que la gent triés quina petitíssima obra s'ha de fer a l'Espluga. Això a mi no em diu res.
És que potser són obres que ja s'haurien de fer de per si.
Pressupost participatiu,
no?
En tot cas, seria que algú expliqués el pressupost de l'Ajuntament i participar, voldria dir, escolti, no dedica ni un euro a música? No podem gastar
12.000 euros l'any fent 4 concerts bé, no podem fer qualsevol altra d'aquestes coses. Què fem? Com està el pressupost a efectes socials? La gent participar, a dir, el que hauríem de mirar és si podem ajudar socialment a no sé què o no sé quant. Per mi la participació seria això, més que no pas decidir si fem una vorera o fem... Perquè això són coses que són serveis i que són necessaris i que són imprescindibles. Sí, però... El que no pot ser...
Aquests serveis els hauria de proporcionar l'Ajuntament sense que anem porta a porta dient si fa falta una vorera. Des de luego que fa falta una vorera. Des de luego que fa falta una vorera en aquest carrer.
Sí, home, i la il·luminació del cementiri.
La il·luminació del cementiri, evidentment, que és de calaix, que també fa falta. No cal que li pregunti al veí, escolti, fa falta il·luminació al seu carrer? Evidentment que fa falta. Crec que a la línia dels pressupostos participatius ni haurien d'anar a la línia de lo que diu Vallès, no? D'efectes més culturals i no d'infraestructura.
Això de la música com un exemple,
que no podria ser un pis... pisos socials, per exemple.
Posem una paperera al carrer tal o no? Home, jo crec que sí, no? A veure, vull dir que això ja...
No ens compliquem la vida.
Però clar, la cosa... No ho trobo atractiu perquè siguin participatius. Per això aquest tant percent tan baix de participació és molt normal, perquè jo entenc que és de calaix que al poble sempre faltarà infraestructura. Papereres, que es pinti, que s'arreglin carrers, il·luminació... És que hi ha 50.000 coses que convenen i això forma part de l'Ajuntament com a equip de govern, de ballar per això. Llavors, els pressupostos participatius haurien de ser d'un caràcter més, evidentment, cultural i promocional i de festa o de fira o de lo que sigui.
Educatiu.
O educatiu, evidentment. Vull dir que...
Quina participació has dit als pressupostos?
4,05%.
Doncs mira, la d'aquest últim any va ser un 3,7, és a dir, encara més baixa.
Això saps on va, o on penso també, personalment jo, o on va això, ens estem encomanant del distanciament entre la ciutadania i els poders.
Sí.
Siguin poders locals, siguin poders provincials, siguin els poders de l'Estat. Per mi això és una renúncia que ha fet sense voler, perquè no n'és conscient. La ciutadania ha renunciat a participar, ha renunciat a opinar, ha renunciat a criticar amb serenitat, amb educació, però tot és criticable. Tot és criticable, ara, constructivament. I aquesta participació, per participar amb segons què, és allò de dir, escolti'm, li deixem triar les postres i tenim un flam i un flam amb nata. No? No el deixem triar el primer plat, ni el segon plat, ni el deixem triar el restaurant, ni el lloc, no. Reduïm des dels poders, es redueixen les coses de tal manera que la gent no se sent motivada, la gent se sent distanciada. També s'ho faran, també ho faran igual, també decidiran el que vulguin, per tant, això no és deixar participar a la gent, participar a la gent és una altra cosa. Vull dir, no?
Doncs, ens podem trobar un problema, perquè d'aquí poc més d'un any hi ha eleccions municipals i, no sé, compartiu vosaltres aquest distanciament, perquè això també pot perjudicar l'hora, al final s'han de formar unes llistes electorals...
Costa de trobar,
és necessari que hi hagi gent
trobar,
que lideri.
I això pot dir tots els grups municipals, siguin del color que siguin, costa trobar gent per formar grup, i gent que diguem gent que tingui ganes després de que si surten escollits, anar als plens, juntes de portaveus, vull dir, aquesta vocació de poble, de dir haig de treure temps meu per dedicar-lo al poble, i que després te critiquin i evidentment surtis al ratolí, vull dir que això costa, costa de trobar gent. Si jo ara, per exemple, volgués muntar un grup municipalista o el que fos, 3-4 primers de la llista, allò que dius, per poder treballar, per poder tirar endavant, costa molt, La gent...
Però per què costa?
No ho entenc. No ho acabo d'entendre, perquè sembla que si aquest senyor és d'un grup i no és de l'altre, té por de quedar malament o de... No ho sé, vull dir... No, la gent com que no vol problemes. Volen solucions, però no volen implicar-se. I hem de fer autocrítica també la gent del poble, Vull dir, jo sóc poble i també haig de fer crítica, que si volem és fàcil criticar, però també ens hem d'implicar, si no malament.
La participació, digues,
el qui, també, entre tots, el qui abans teníem coses que ens havíem de guanyar, ara ens creiem tots amb el dret d'exigir. Però per poder exigir alguna cosa, tens que donar alguna cosa. I les campanes fan ding i dong, no sempre fan ding o dom, sí, i ding, no? Amb aquest aspecte, t'ho diré d'una altra manera, la gent que participi poder en moltes coses ho fa amb el cor. ho fa, o com nosaltres que estem aquí ara parlant tranquil·lament, i ho fem perquè volem, no?
Evidentment.
Però clar, si un servei al poble se converteix al poble, als polítics, al país, el que sigui, es converteix després en una crítica, llavors diuen, si aquest s'hi posa és que vol alguna cosa, poder vol el millor per la seva gent. I això, sempre, jo sempre em queixo, sempre parlem d'Estats Units com a mala cosa. Estats Units, un representant municipal o qualsevol cosa, dura 4 anys i com a molt 8.
Sí.
Però qualsevol persona que vagi a treballar en qualsevol empresa, com no justifiqui, que ha donat 4 anys de la seva vida ajudar els seus companys, els seus convilatants, els seus amics, en qualsevol, aquell currículum li falta alguna cosa.
Clar.
I aquí, en vez de promocionar això, és dir, jo dono alguna cosa a canvi de res, perquè crec que la societat és meva, jo sou part de la societat. T'ho diria d'una altra manera. La gent que cobra del paro hauria de sortir... És que la societat m'ha donat un servei? Jo puc donar servei portant una bossa de menjar, una velleta, pujar-li 6 escales.
Sí.
No estic parlant de coses. Aquí només tenim drets
a criticar, però
poques obligacions del meu punt de vista.
Però en canvi potser la societat civil sí que es mou, les entitats es mouen, però a l'hora d'assumir un lideratge polític això és més complicat. No?
Hi ha pobles a la Conca que tenen greus dificultats per trobar grups per formar govern.
Perquè no es valora l'aportació.
A Barberà, per exemple, només se presenta un sol grup. Un sol, no tenen oposició.
Hi ha hagut potser una creixent desconfiança cap a la classe política.
L'actitud, diguem, de servei és una actitud que s'agafa des de la infantesa ja en la formació i en l'educació a nivell familiar. L'actitud de servei és una actitud que es va portant a partir de la sociabilització de la persona. O sigui, es té actitud de servei o no es té actitud de servei. I hi ha molta gent, i no és per criticar, no, a ningú. Hi ha vegades que hi ha gent que és boníssima i no ha trobat l'oportunitat d'ajudar, perquè li sembla que els camins que hauria de seguir doncs, són excessivament tortuosos i que, això que algú deia ara, no, hi seré criticat. Perquè aquesta és una qüestió que ve d'uns temps en què la política no era participada, no era amb eleccions, no triàvem els nostres poders i, per tant, si els criticaves, doncs anaves malament. Ara que havíem guanyat una sèrie de coses, no em poso amb el fet de que en aquest moment estiguem tirant les escales avall. De totes maneres, les tirem avall d'esquena. Per tant, en qualsevol moment això es pot girar la truita i tornarem a començar a pujar, eh? Això està claríssim. Però aquesta actitud de servei no es compra ni es ven, eh? No es compra ni es ven. I sí que és veritat que, com totes les coses, quan el conjunt de gent del poble doncs, es mobilitza per alguna cosa, doncs s'hi entusiasmen i la gent val molt. La gent que no participa gairebé en res també val molt. Falta que se li ofereixi el camí en el qual ell pot participar. I això en tenim exemples a la Conca, amb Sant Jordi, amb Montblanc, amb el Pessebre vivint
sí,
a l'Espluga...
Sí, se'ls ha de contagiar.
La gent se li ha de posar les coses fàcils. I una altra cosa, i perdoneu, que no em voldria acaparar la tertúlia, però hi ha una cosa que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, que és quan en un grup d'una comissió per decidir alguna cosa hi ha algú que fa una proposta i se li tomba, i al cap de la pròxima reunió torna a fer una proposta que ell i se li torna a tombar. I anar fent, vas fent així, sempre vas tombant les propostes, arriba un moment que aquella persona el perdràs. Per tant, encara que siguin equivocades, hi ha decisions dels contraris que s'han d'acceptar. I s'han d'acceptar simplement perquè si fracassa, aquella persona per sentit comú se'n donarà compte de que ha fracassat. Però si no, haurà participat i se sentirà plenament, diguem, integrada en el món, no? I perdoneu,
Escolteu, hi ha una de les coses que està canviant, almenys en la política també local, que és l'inici de la costum de celebrar primàries, que s'està estenent a tot el país, i que ara, per exemple, en el cas del PDeCAT, diguem, com a partit que vol mostrar doncs, una renovació, insta a les seves agrupacions locals, Montblanc ja ho ha fet, que celebri primàries. Montblanc ha celebrat primàries i ha celebrat el seu candidat.
Sí, Montblanc ha celebrat
20 persones només.
Tu creus que això serveix per alguna cosa?
Què us fa
pensar això? Això és teatre puro i duro,
No, però no estic parlant del PDeCAT, Esquerra Republicana,
en general, això de les primàries és un teatre.
I com s'han de fer les llistes, doncs?
Home, jo crec que haurien de ser obertes. Vaja, el meu punt de vista.
A veure, les llistes tenim un problema important. A les llistes que parlem de
ja Conca... Ja ha passat a la política, veus?
Sí.
Ah.
Xavi, no vas bé.
Sí, home, sí.
No. Jo trobo a faltar sempre el representant, no parlem d'ajuntaments, el representant, el diputat de la zona. És a dir, jo voldria que la zona on vivim pogués trigar alguna persona que fos de la zona, també. No totes, sinó alguna. Perquè podés triar més implicada. Em sembla que a Anglaterra ho fan.
No? Estàs parlant d'eleccions al Parlament o d'eleccions...
Això, començo per dalt, doncs ho ben
sí, 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 sí.
Comença per la llei electoral, estripa-la, llança-la al paper i comença
bueno,
de nou.
Bueno, la Conca tenim un problema, que és que sempre el comença nou, el nostre diputat se l'emporta al camp, diguem, clar, per exemple.
Oh, no?
Tant amb la, la diputada... Bueno, però és que sembla que al final siguem un PAC, no? Que anem enganxats, que siguem annexos a l'Alcamp, no? I som una comarca amb entitat pròpia.
Coses.
Amb moltes coses.
I espera't si tenim el túnel del Coll de Lima.
Exacte.
A què vols dir, Vallès?
Vull dir que hi ha un segon punt en la tertúlia d'avui que m'havies enviat, que diu habitatge sí. a la Conca.
Sí.
Preus barats, cost de construcció, voldria posar al damunt... No, no, no és que vulgui marxar d'estudi, però si tenim una, un habitatge més econòmic, algú hauria de valorar que és perquè també tenim uns costos de construcció més econòmics. O sigui, un paleta... bo a l'Espluga de Francolí no factura el mateix que un paleta bo a Vilanova i la Geltrú, a Sitges, per descomptat, o a Barcelona. Per tant, si és més econòmic, s'ha de relacionar també amb el seu cost de construcció. Això per un costat.
I el preu del sol, també.
I per un altre costat, comparació amb altres comarques interiors. O sigui, no està bé dir, és que la Conca de Barberà té l'habitatge més econòmic, les estadístiques em foten fredat, em posen molt nerviós, Sí, perquè l'estadística...
Del Camp de Tarragona,
Del Camp de Tarragona. Aquella ciència que diu que si el Xavier Lozano té dos cotxes i jo no en tinc cap, en tenim un cada un. Sí. Per tant, l'estadística a mi em fa...
Pues hi ha la cuina que diu que vols sortir.
Sí, vull dir que no serveix. Per tant, si parlem d'habitatge a la Conca, hauríem de veure quines influències sociològiques hem tingut i quina demografia estem tenint, quins són els desplaçaments que tenim de la gent de la Conca que va a treballar al polígon de Valls, els de Valls i Vallmoll i no sé on que venen a treballar a les fàbriques de l'Espluga, etcètera, etcètera, no? Perquè totes les coses socialment sempre són un conglomerat, un enllaç entre les unes i les altres, tot està relacionat, no? Per tant, i no sé d'on ha vingut que parlar, que he parlat.
Ara, el cost de l'habitatge també és una miqueta la llei de l'oferta i la demanda, perquè, a veure, si comencem una miqueta així, hem de saber que la Conca Barberà ha perdut molts habitants. L'únic poble que ha guanyat habitants ha sigut aquest poble veí, Montblanc. La resta de municipis de la Conca han perdut molts habitants. El conjunt, uns 4 o 5 mil, pot ser?
No.
No ho sé. Però bueno, ha perdut habitants. Per tant, l'oferta és molt major i per tant, el preu baixa, evidentment.
Però ha perdut habitants, quan dius ha perdut habitants, et refereixes...
No tenim... parlem de la feina...
Et refereixes a habitants que havien arribat els últims 15 anys, 20
anys... No sé, l'Espluga va arribar quasi als 4.000 habitants, 3.900 i pico, i ara estan 3.000...
18.000...
L'Espluga, perdó, va arribar quasi als 4.000, 3.900 i alguna cosa. 3.900 i alguna
cosa. A punt de fregar els 4.000.
I ara mateix deu estar en 3.800 o
3.900. D'aquests habitants són perquè la residència de la tercera edat de l'Espluga de Francolí ha reduït els llits a la meitat. Per tant, alerta quan expliquem coses. L'Espluga no ha perdut habitants. La residència Jaume I ha reduït els 160 llits que tenia a 80. Per tant,
de tots els pobles de la Conca.
Ja, clar.
De tots els pobles de la Conca, Déu-n'hi-do, és un poble que cada vegada perd més habitants. Per tant, més habitatges... L'Espluga no, la Conca. Parlo de la Conca en general.
La Conca és com un trasatlàntic, li costa molt accelerar i li costa molt parar, sempre estem més o menys igual.
Mireu, l'Espluga tenia l'any 2009 3.982 habitants, que és el rècord dels últims anys. Imagino que abans de la filoxera n'hi havia uns quants més.
No ha arribat mai als 4.000.
No ha arribat mai als 4.000?
No ha passat. Sí, no. Ha arribat als 4.000?
Sí.
5.200 i pico.
L'historiador ens ho dirà. 5.000 vam arribar?
Sí, el 1902, que ha perdut 1903, 5.200 o 5.100.
Déu-n'hi-do, que ha perdut de la... Aleshores.
Mireu, i el 2017 vam tancar amb 3.756. És a dir, el 2009 al 2017 són aquests 200.
Però estàs parlant del rècord dels últims 5 anys. Sí. Estàs parlant dels 2009. Si sí. Això ho compares només amb el 2000, veuràs que la diferència no és tanta. Mm-hmm. Perquè hi ha aquests dos factors que et dic jo. La gent que havia vingut els últims 10-15 anys
i la baixada de la residència, diguem, no? Són dues coses que són importants. Sí.
I, però tot i així, no, el tema de l'habitatge també ens fa reflexionar, no, de, és a dir, la situació en què ens trobem, si no hi ha habitatge disponible, no, si no hi ha habitatge nou, si no hi ha hagut, és molt més difícil que la gent es quedi a viure aquí,
però,
o que vingui.
Sí, però és prioritari el tema del treball.
Clar.
Primer hi ha d'haver treball, però si tenim el túnel del Coll de l'Illa, tindrem el treball més a prop i, per tant,
no
serà més fàcil viure aquí.
Jo tinc una contradicció existencial amb aquest tema, no? Perquè per un costat necessito el túnel del Coll de l'Illa, que m'estalviaré 4 minuts de pujar al Coll de l'Illa, sí. 4 minuts m'estalviaré, i per un altre costat em preocupa moltíssim que no ens rebentem el territori. I, per tant, aquesta és una feina dels tècnics, dels ajuntaments, dels pobles de la Conca i dels alcaldes. Sigui qui sigui, sigui del color que sigui, però és igual. És important que no el rebentem. És important que no ens pugin 4... grans empreses de construcció, d'immobiliàries, i que ens facin perdoneu, ens facin doncs 1.500 vivendes enmig de la Conca i que destrossem l'entorn natural que tenim.
Doncs la idea és aquesta. La idea és que si obrim portes al Camp de Tarragona, i està clar que la idea és expandir la Conca, de fer-la més productiva, de fer-la més... bueno, també es parla del port sec aquest, el port sec de mercaderies.
Al darrere de la
Mala. S'està parlant d'expandir la Conca, no?
Això no és expandir la Conca, perdona.
De fer-la més productiva. I estaràs més d'acord o no, Vallès, però la idea d'obrir el Coll de l'Illa, d'obrir portes, és de que la Conca del terreny sigui més productiu. Ja no sigui tant de conreu i sigui més d'indústria. No és el meu concepte. Estarem més o menys d'acord, però el concepte d'obrir portes és aquest, és de fer la Conca més productiva. Més productiva al sol.
Faig una petita reflexió. La Conca...
més cada... comunicada i el fet de ser de que tingui més comunicació a nivell d'infraestructura, això farà que pugi també d'habitants i més indústria.
Saps com se fa? Avui l'estan fent més productiva, saps com? La Mala, cada robot que posa, són 16 persones que elimina. D'aquí uns 25 anys, el 30% del treball manual estarà fet per robots operatius. És a dir, la productivitat es pot fer de dues maneres. Amb més persones o amb més màquines. A la millor pot passar com la vidriera, que té la mig pla de Montblanc a l'Espluga, i poder treballar 50 persones. En canvi, la Mala, que és al costat, treballa 1.000 amb el mateix espai. Tot depèn del cultiu que vulguem trigar. Si el cultiu que vulguem trigar és un o és un altre. Aquest parc de duana que vol fer, em sembla que hi ha 700 hectàrees o 600 hectàrees agafades, i l'empleu que pot haver aquí a la Conca pot ser... és a dir, pot produir molt, però amb poca gent. Llavors hem de valorar, crec que és aquí de Josep Maria abans, a veure, quan obrim la porta, com entrem. Llavors és molt difícil també decidir què és el que jo vull ser quan sigui gran. A la millor podem crear unes empreses amb la fibra que siguin gent que treballi des de casa, podem tenir més gent amb una qualitat més gran i és produir. És com aquest que fa vi, que fèiem abans aquí a la Conca, vi per tothom, o que ara fem garnatxa o merlot o cabernet, que val 10 vegades més el mateix litro.
Però
això hem de decidir.
Per això t'estic dient.
Això necessitem en aquest moment gent al davant que no vagin amb els grans.
Li posaré més fàcil. El fet d'anar a Valls ara mateix és molt peresós, el fet de pujar i baixar el Coll de l'Illa. En el moment que nosaltres estiguem a un pas de Valls, està clar que aquesta zona creixerà amb número d'habitants, perquè molta gent dirà, escolti, el preu de l'habitatge és més econòmic a la Conca de Barberà i anar a treballar al polígon de Valls serà, pues, en 10 minuts i seré...
Tinc dubtes importants.
Tu mateix has dit, això de l'habitatge és una cosa d'oferta i demanda. Aquest preu, això
aquest
se'n
preu,
va...
l'endemà ja està...
Per tant, no és aquest el problema.
Pujaria el preu de l'habitatge.
Programar amb una certa... amb un cert sentit comú, amb una mica de visió de futur, pensar si oferirem treball i alhora oferirem vivenda i alhora oferirem serveis, perspectives de futur, i si oferirem cultura, i si oferirem tantes altres coses que la societat necessita, perquè la societat no viu només de totxos i de totxanes. Si fem 1.500 habitatges a la Conca de Barberà i tenim el túnel, s'ompliran. Això és evident.
Però
també hi haurà gent que decidirà que en aquell ambient no hi vol viure i que se n'anirà a viure, doncs, a Senan, tu,
per exemple.
Perquè, esclar, esclar, és que és,
així, és que és així.
Això és així. I, per tant, aquesta visió de futur, que no dic que sigui la meva, vull dir, però aquesta visió de futur és el que cal estudiar en qüestions demogràfiques, en qüestions de projectes industrials, en fibra òptica, mirant a 25 anys vista, no mirant de mal de matí que és diumenge i que ens ho passarem molt bé perquè o nevarà o farà un sol magnífic, no? Vull dir, no, hem de mirar una mica més enllà i, per tant, penso que...
Una reflexió és que vindre aquí a viure a la Conca suposi un hàndic important a l'educació, per exemple, dels teus nens. Els teus xiquets, quan estàs a la Conca, els tens que desplaçar a Tarragona o a Barcelona amb un cost que tenim nosaltres. Nosaltres tenim aquest cost. Si molts de nosaltres haguéssim viscut a Barcelona o a Tarragona, que tenia una universitat a 3 minuts caminant, poder a l'Espluga hi hauria un percentatge de carrer més elevat. La persona que ve a viure aquí i vol crear una família, valora l'institut, valora el CAP, valora un munt de coses. Bueno. No,
l'educació fins a la secundària
es valora. Però
pot ser
el viatge al revés, m'entens què vull dir? El viatge, igual que pots vindre a viure aquí per anar a treballar allí, pots viure allà per anar a treballar aquí.
Para. Qui ha fet algun estudi de veure quants espluguins o quantes famílies de la Conca tenen un apartament o un pis a Tarragona que saben que aprofitaran el moment que necessitin els seus fills anar a la universitat.
Això va ser una aquesta moda en el seu moment.
Molt bé, però aquesta estadística, qui l'ha fet? Aquells pisos, si la família no els pot continuar mantenint una vegada la gent ja no està a la universitat, etc, etc. Això és un canvi de paradigma total i, per tant, aquells pisos seran a preu de venda baratos, de lloguer baratos, etc, etc. Aquestes coses, si no s'estudien amb una visió de futur i molts anys vista, amb els llums llargs per a veure si arribo, si no, correm el risc de trobar-nos atrapats ja pels senyors florentinos de turno, i que em perdoni, vull dir, per les grans empreses multinacionals que es posin aquí.
Podem ser un exemple en una cosa que, de fet, ja ho som, tot i que el Josep Maria deia que no li agraden les estadístiques, el mateix estudi que s'ha publicat aquests dies, que és de l'Associació de Promotors d'Habitatge de Catalunya, ens diu que la Conca és en aquests moments la comarca de la demarcació de Tarragona, és a dir, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, on s'estan rehabilitant més edificis. Aquesta és una tendència, sobretot, a la ciutat de Barcelona, on la rehabilitació d'edificis antics ha funcionat molt i s'està fent. No passa tant, potser, en l'àmbit rural, en què molts nuclis antics han mort. I la construcció, els nous poms i l'ampliació d'urbanitzacions, a vegades sense sentit, no?, que s'han quedat buides, ha interferit i ha perjudicat la rehabilitació dels nuclis antics. Per sort, a la Conca, bé, diuen les dades, hi ha en aquests moments 11 immobles en rehabilitació, potser...
Si l'any passat només en vam rehabilitar 5 i en guany en rehabilitat 10, en rehabilitem el més del 100% d'habitatges. Les estadístiques alerta que s'han d'aprofundir, s'ha de fer inferència.
Estem parlant de 15 sobre uns 4 o 5 mil habitants.
Creieu que hem de començar per la rehabilitació, però...
Fa anys enrere, el que era casc antic, l'habitatge antic, quedava molt obsolet. La gent preferia anar a viure a la perifèria. Per què? Perquè carrers més amples, doncs més bon sol, les cases es podien fer més grans, amb un gran pàrquing, carrers estrets, i això a la gent no els agradava, però no sé si és cosa meva. Ara mateix, jo ara, on estic treballant actualment a Montblanc, en un carrer, s'estan rehabilitant almenys 7 vivendes al casc antic, i s'utilitzen, o la finalitat d'aquestes vivendes és utilitzar-les com a turisme rural. Com a turisme rural. No vull donar noms. Però sobretot, l'habitatge del casc antic, en aquest cas de Montblanc, no sé si és per l'atractiu medieval o perquè la gent de Barcelona els agrada aquest tipus d'atractiu, la pedra, la muralla, el que sigui, escolti, s'ha obert un mercat de lloguer nou, que és la rehabilitació per oferir-la amb un lloguer rural. Vull dir, cosa que també es podria fer.
I quan tinguem plenes les cases rurals, de totes les cases rurals de Montblanc i de tal,
durant
el cap de setmana, només pot venir una classe de turisme aquí, que és el turisme de paisatge, el turisme d'anar a caminar per anar fins a la Pena i tot plegat, no? Per què? Perquè no tenim una punyetera activitat cultural en cap poble de la Conca de Barberà. Jo no estic parlant de que sigui a l'Espluga.
Dient...
Per tant, projecte i projecte de futur. No hi ha més projecte de futur.
Sí, però no sé per què, però vull dir, la Conca, amb aquest tipus de turisme, doncs està començant a agafar una miqueta d'aire.
La Conca té el Consell Comarcal, que està molt bé, no? Però, per exemple, si una persona, això és un exemple, t'he dit que això ho deia Montblanc i els agradava. Imagina que ve una persona a Montblanc i veu les muralles un dia, però de pas al PAC hi ha anar a veure Santa Coloma, anar a veure, passar per Pira, passar per Blancafort, Solivella, Poblet, l'Espluga, i està dos dies. És a dir, no cal que vingui tanta gent. Amb la meitat de gent fer la mateixa feina, que és, em sembla que vols dir, perspectiva futur. Què volem? Un turisme que vingui un dia sol, corri, o un turisme que estigui dos dies disfrutant de les nostres muntanyes, que cada dia hi ha més cadenes, que això vull dir. Que cada dia hi ha més cadenes.
Perquè hi ha més incivisme.
Perquè hi ha...
Hi ha incivisme.
Per què? Perquè la gent té drets sobre la naturalesa, no té obligacions. Tornem a estar al mateix. És que sempre anem a parar al mateix lloc.
Sí, sempre. Fet cultural, incentius. Incentius ja n'hi ha. Incentius ja n'hi ha. Hi ha projectes per unir, per exemple, el nucli de Montblanc i el monestir de Poblet, passant pels camins antics, amb atractius que poden ser molt importants. No? Però aquests projectes, qui els podrà aprofitar si després no els sabem comunicar bé? Si... Per tant, tornem a ser...
Hem arribat al principi.
No? O sigui, hem d'arribar a la gent que se senti protagonista per participar i aleshores que se'ls tingui en compte les seves opinions.
I a la millor, molts dirigents polítics o d'aquest caire han de saber què, o han d'entendre que avui en dia tot és, la prioritat és les pròximes eleccions, que potser per collir abans s'ha de sembrar.
Evidentment.
Hi ha cultius, com els olivers, que estan 5 anys a sortir olivers. No cal que surti al cap de 3 mesos. Potser, i donar-li, i els demés, donar el valor a la iniciativa que colliràs quan te toqui collir. Que volem sembrar o volem haver collit abans de sembrar. I si no sembrem i collir, com el Montoro, encara millor.
Bueno, és allò de que jo, allò que deies abans tu, Joan, ho vull i ho vull ara.
Efectivament.
I prou, s'ha acabat. No hi ha més història. Ho vull i ho vull ara. Jo també. O sigui, el dia que l'Espluga de Francolí es plantegi fer per la comarca una piscina d'aigua calenta, només cal que surti un titular al diari l'endemà, l'Ajuntament de Montblanc farà la piscina d'aigua calenta. Però ningú pensa en fer una piscina d'aigua calenta a l'Espluga? Per què? Perquè el seu cost és molt alt de mantenir? Sí. Per tant, quanta gent de la Conca de Barberà es desplaça a les piscines de la Selva o de Valls cada dia? I això no és un estudi que hauria de fer l'Ajuntament o una entitat, proposo, per proposar jo ja saps que no em quedo, en comptes d'una Espluga audiovisual, una Espluga de projectes, no? I que fes projectes de futur de cara al poble, però no per la setmana que ve, sinó a llarg termini, i aquest i d'altres, i sobretot que hi hagués doncs, coses, això, que la gent se senti més integrada, perquè el distanciament jo el veig. Sí que és veritat que jo sempre soc 100 anys enrere, per tant, passaven les mateixes coses, O sigui, passaven les mateixes coses, 100 anys enrere ja passava el mateix. El distanciament entre la ciutadania de l'Espluga de Francolí i els seus poders polítics, els poders polítics anaven cada un amb la seva bandera i la ciutadania doncs, anava cada dia cap al tros i s'ha acabat el bròquil.
A mi, Josep Maria, hi ha una persona que m'estima molt i sempre diu el mateix. Avui en dia tothom busca la seva poma, però ningú se'n cuida de cuidar el pomer. I és la veritat, a tots nivells. A nivell de Generalitat, a nivell de Diputació, a nivell de tot.
No deixem que ens preguntis res.
No, és que a més m'encanta perquè heu arribat vosaltres sols a les conclusions i per tant és fantàstic i amb aquestes boniques reflexions arribem al final d'aquesta tertúlia del diumenge. Josep Maria Vallès, Francesc Sánchez, Joan Casanovas, moltíssimes gràcies, un plaer conversar un dia més amb vosaltres. Us esperem quan vulgueu, ja ho sabeu aquí. Nosaltres tornarem d'aquí un mes, una vegada al mes, en aquesta tertúlia en què volem debatre i escoltar tots els punts de vista, sempre, si pot ser, més diferents. Ens agradaria més participació amb homes, dones, gent de totes les edats, però bé, al final les disponibilitats són les que són i aquí ens trobem. Ja sabeu que es podeu posar en contacte amb nosaltres. Si voleu ser tertulians, sereu benvinguts. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Bon cap de setmana el que quede i vigileu amb el fred i la neu aquesta setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.